a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
Benvingudes, benvinguts a les segones converses polisèmiques, una idea per la nova temporada d'entre avui i demà. Això vol dir que seguim estirant de ses paraules que han estat protagonistes del programa d'aquesta setmana. I quines són? I de són columna, públic, coloni i coa, o cua, com ho vulgueu pronunciar. Així que jo us vaig presentant els nostres convidats. Pere Suau, benvingut, com estàs?
Molt bé, amb moltes ganes de participar en aquestes converses polisèmiques.
Ja ho has enganxat, eh? Estàs engrescat, i doncs, la polisèmia?
Sí, sí, sí. A mi el tema de les paraules és un tema que m'apassiona, no? És a dir, per la part, diguem-ne, de la meva part més creativa i també com a tema laboral, me dediquen allò, a remoure paraules.
A veure, conta-mos, a què te dediques? Perquè tu ets un home de paraules.
Bé, és a dir, jo som professor de literatura, però actualment tinc una comissió que diuen i me dedico a traduir i a corregir textos. Per tant, si abans ja dedicant-me a l'ensenyança de la literatura estava molt eficaç en les paraules, ara encara més el dia a dia, i després tenc una altra part que és que me dedico a escriure poesia.
Molt bé. Lluís Fortesa, que avui està en el control tècnic, en Pere mos acaba de dir comissió. Aquesta la dèiem ahir, perquè nosaltres tenim una llista d'idees que necessiten paraules apuntada a comissió. I Pere, és difícil trobar la paraula exacta, precisa, que diria en Silvio Rodríguez.
Sí, és complicat, però aquesta és la feina, no? D'aquells que ens dedicam a pensar en paraules, intentar trobar aquella paraula que sigui més exacta en allò que tu vols dir. No sempre és fàcil, perquè a més les paraules són polisèmiques i tenen moltes connotacions, però sí que és una feina intentar que diguin allò que tu vols dir, o, si no, que diguin allò que elles volen dir.
Uh-huh. En Pere, com us deia, és moltes coses, poeta, traductor, i no sé si també organitzador de saraos.
Bé, de diferents tipus de saraos, no?
Ja només ho dic perquè t'hem vist per IB3 Televisió vestit de Ramon Llull.
Sí, bé, tenc uns amics que els agrada molt la gresca i l'altre dia me varen enganxar un xupinàs a Bunyola i el meu paper era fer de Ramon Llull festiu o festós, i bé que la cosa va funcionar perquè la gent en parla.
I d'aquí tenim en Pere Suau, així que ja coneixeu la seva veu, i en el seu costat, na Mar Fèlix. Benvinguda, Mar, com estàs?
Bones tardes, molt contenta d'estar aquí. Només de veure la rialla d'en Pere ja, i les ganes de jugar. Que no sabem molt bé a què hem vingut, però a jugar, a
sí,
jugar.
Sí, això, és que ho hem de dir una micona, no? És sí. Guió, Araceli, és guió. No hi ha guió.
Exacte.
No hi ha guió. Bé, jo sí que el tinc, però altres no. Venim a conversar, com diuen, atento a jugar amb les paraules. Nosaltres ho fèiem amb la polisèmia. Na Mar és una dona que també sap fer servir les paraules, perquè ets campiona d'oratòria, un moment donat, mestra d'ensenyar a xerrar en públic. Te demana el mateix que li deien en Pere, és difícil trobar això, la paraula exacta i precisa.
Estava pensant quan t'escoltava Pere, i realment és diferent la comunicació oral de l'escrita. I l'escrita dona més temps de buscar la paraula que més s'ajusta. La comunicació oral no hi ha temps, a voltes no és tant la paraula, o sí, però també és que l'acompanya, no? O sigui que un dels obstacles de la comunicació oral és buscar la perfecció, perquè això te deixa una mica rígid i no te deixa fluir, no ets natural i llavors no arriba. O sigui que és curiós, no? Per això estic molt interessada en la conversa d'avui, perquè, o sigui, jo m'agrada preparar-me bé, portar un guió, no sé què, i avui és com anem a improvisar, que és molt important entrenar la improvisació, perquè la fem a diari, no?
Sí, i m'imagino que tu també deus ensenyar a fer això. Les paraules les tenim així com a col·locadetes en el nostre cervell, com a una prestatgeria que dius aquesta està aquí dalt a la dreta, aquesta està aquí baix a l'esquerra. Les trobes així, col·locadetes?
Quan més entrenes, més fluida ets. Jo me passa, per exemple, vaig a un club d'oratòria i allí jugam, com avui, i una setmana és en castellà, la setmana següent és en anglès. No és el mateix. No és el mateix. No les tens tan prou, per almenys al meu cas, no? Que no són bilingüe. I llavors t'adones com d'important és tenir fluïdesa en les paraules, perquè la idea està, però encara no he aconseguit dir-la, no?
Sí, sí.
Sí que és important, jo crec, llegir, anar ampliant el teu vocabulari tot el que puguis.
A mi me passa molt, ho tinc que s'apuntar a la llengua i sí. No me surt, però m'ha de sortir. I en el costat d'en Mario, en Pere i en Xema González de Lozoya, benvingut a que teva, com estàs?
Molt content de compartir amb vosaltres, moltes gràcies.
I nosaltres també, artista, antropòleg, músic, musicòleg, enregistrador de sons de camp. Jo diria que un home qui no li basten ses paraules per analitzar es món, i que sent renous on sa majoria n'imaginam que n'hi ha. Hi ha algun so que hagis enregistrat que t'hagi sorprès especialment i que ara te venguin al cap, Xema?
Mira, ahir vespre me vaig aixecar així al mig de la nit per enregistrar sons d'aquesta tormenta tan ansiada i enyorada, perquè ho he passat molt malament amb aquesta calor. I sí, vaig col·locar uns micros a un toldo, o sigui, una tela que tampoc esperava gran cosa, i va ser molt sorprenent. Ja ho compartirem aquests dies.
Que bé, molt bé, molt bé. I de na mare, en Pere i en Xema no se coneixien fins fa 10 minuts o 5, així que s'agraïment per apuntar-vos en aquesta conversa es doble. A tots quatre mos acompanya avui el Lluís Fortesa en el control tècnic.
Chapotean la agua podrida, la aurora de nueva yo tiene cuatro columnas de cielo. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran. Abandona a un niño, la aurora de nueva yo iba.
I així hem començat amb Enrique Morente cantant i posant música en el poema L'Aurora de Nueva York, de Federico García Lorca, d'aquest magnífic poemari, poeta en Nueva York. I aquí tenim aquestes quatre columnes, la primera de les nostres paraules polisèmiques. Així que vos he de fer la pregunta obligada. Pere, si te dic columna, què és el primer que te ve en el cap?
Mira, me ve molt bé el tema del poema del Lorca, perquè a mi, quan se me diu columna, quan escolta la paraula columna, la imatge que me ve és la columna d'un temple grec. I en català tenim un poema bellíssim d'en Carles Riba, que se diu Sunion, que està dedicat a un temple de Posidó, de Montescap Sunion, precisament. I és un poema molt vell que ve a dir que és un temple grec que ha perdut més de la meitat de les seves columnes, però que aquelles que queden li donen l'autèntica essència, perquè el poema acaba dient que és ric aquell que ha donat tot allò que pot donar. No? I aquesta imatge de les columnes d'un temple en runes, sempre que escolto aquesta paraula, se m'apareix aquesta imatge, no?, d'un temple grec. Crec que és una de les imatges més velles que tenim aquí en el Mediterrani, un temple en runes, en un lloc... Normalment aquests temples eren edificats a llocs molt especials i uneix espiritualitat, arquitectura, natura, i per això la paraula columna em sembla una paraula molt poètica.
I d'aquí tenim columna, i a na Mar Fèlix que li ven al cap si li deim columna?
Menys poètica, la meva idea. Jo som veterinària de professió i me ve columna vertebral.
Sí.
Columna vertebral per, o sigui, com estructura que te sosté, no? I duguent-lo a la part de la comunicació, necessitam una estructura. No és l'únic que necessitam, però sense l'estructura és com que tot cau, no? Llavors, aquesta estructura és la que te permet després no tenir tanta rigidesa, no? Uh-huh. Perquè si no tens estructura, no saps què dir i acabes divagant, que probablement és el que estic fent ara, no? Però l'estructura és molt important i, per tant, la columna vertebral del cos seríem invertebrats, seríem com un mejillón, no? I a la comunicació també és important pensar abans de parlar, per estalviar-li temps a la persona que t'està escoltant i per també acabar dient allò que creus i no que t'acabi prenguent o bé la emoció, o bé el que sigui, i no acabis comunicant allò que vols. O sigui, columna, per mi, significa estructura. Pensa una mica abans de parlar.
Està bé. Gemma?
Bé, superinteressant, les dues propostes. Jo intentaré fer alguna cosa així com més sincrètic entre totes dues. A mi, per connotació, igual me ve més en quant a columna, diguéssim, una formació organitzada de persones. Pensa en la columna d'Urruti, per exemple. I amb Durruti Column, també, amb el grup de post-punk dels anys final dels 70, 80, que també agafaven aquesta idea de la columna d'Urruti dels situacionistes, no? I tota la influència dels situacionistes al post-punk, al moviment post-punk anglès, però penso sobretot això, en una organització de persones amb un objectiu concret. Pot tenir una certa connotació marcial, segons com, també, militar, però no té per què. Pensa això, amb una idea d'això, d'un pilar, columna com a pilar, com a algo que sosté, però també com a algo organitzat i no com un bloc únic. M'agrada aquesta idea de columna de persones.
Crec que més o manco tot això que deies ha anat sortint en el programa que vàrem emetre dilluns i que vàrem dedicar a columna, i amb aquesta idea de pilar, de suport, també va sortir una idea, que és ser columna per algú, o tenir una columna a la que recolzar-te. Vosaltres sou persones columnes o teniu persones columnes?
Home, jo crec que tothom té les seves persones columna, no? És a dir, en el final tens aquelles persones que a l'àmbit familiar, a l'àmbit de les amistats o a l'àmbit fins i tot laboral, els acerques quan necessites recolzar-t'hi, no? I també pens que tots som també persones columnes per altres, és a dir, en el final l'edifici de l'amistat o l'edifici de la família no només el pot construir una única columna, per tant, ets columna i deixes també en algun moment que les altres columnes també te sostenguin a tu mateix. Crec que hi ha un doble joc en aquest sentit.
Sí, a mi me ve aquesta imatge del Pilar, no? La tia Pilar, que tothom té una tia Pilar, no?
Exacte.
O com els canaris, no? Els canaris a Canàries es diuen puntal. Els amics entre uns altres es diuen puntal. A certs llocs de Mèxic també, puntal com a columna, no? Justament com o tronco a Madrid, no?
Sí.
Com algo que a lo que te pots recolzar. Sí, jo crec que la societat bàsicament és això, no? És la interacció entre les persones i ara que s'està tan, no sé, està tan de moda aquest debat entre cooperació o competició, no? Jo crec que això, que tothom és columna i ha de ser columna.
I tu, Marc?
Que bo. A mi m'ha vingut... O sigui, és que estic molt d'acord. Una columna, no, moltes columnes que col·lectivament sostén, no? I a vegades algunes cauen, però l'edifici encara queda, no? Com deia en Pere. I sí, jo estava pensant, sí, és perquè sí, ser columna per algú, no? Però també aquesta idea de jo tota sola, en realitat, probablement no som a prou per aconseguir el que vull aconseguir, o moltes voltes és així com ho sent, no? Però sí que tenc unes columnes que per algun motiu, i les tenim tothom, i està bé tenir-les, o sigui, presents, no en el sòtano, sinó aquí, presents. Quines persones creuen en tu? Inclús quan la fastidies, segueixen creient en tu, no? I això és una columna, des de luego. I moltes vegades, quan t'enfrentes a reptes, que jo tinc més, me ve més el de parlar en públic, però qualsevol repte pel qual sents que potser no estiga preparat, sabrà que hi ha una gent que sí que creu en tu, a pesar de que te coneixen molt, saps? Això és com una columna que te sosté, perquè a voltes jo des de creure en mi mateixa, i crec que ens passa a tots, però hi ha gent que me recorda, fixa't el que has fet, jo crec que en tu, i llavors és com de repent te sents que sí, que t'han sostès, no?, d'alguna manera.
I na Mar no la veus, però se posa ben recta. Estàs... No sé si ets una dona de gimnasi, de pilates, o has fet ball, però crec que ets una dona així com a, de columna recta, Mar.
Bueno, m'agrada el moviment, però sobretot és que el meu cos també vol parlar, encara que estigui a la ràdio.
Sí, i jo he de pensar, també hem xerrat amb una neurocirurgiana de columna aquesta setmana, mos han de seure bé, eh?
Ses ordres.
Mira, tots ben asseguts. Xema, què afegim aquí? Tot això
poca
que estan dient.
Jo crec que, no sé, poca cosa s'ha m'acut.
T'has amagat alguna vegada darrere una columna per enregistrar
sons,
sons o silencis?
Sí, ja saps que a mi tot el que és ser furtiu, passar desapercebut i no ser visible m'agrada molt. Mm. Sí, sí, abans quan començàvem xerràvem de que és molt atraient i és molt interessant la ràdio. I justament jo crec que una d'aquestes... És tan interessant justament perquè no és necessari la visió, no? No és necessari ser vist. I sí, la columna com un lloc per amagar-se també. Jo no ho havia pensat per aquí, però trobo que és una excepció prou interessant.
I també aquestes columnes de pedra, en tu també m'ha après que les pedres parlen. També les podem sentir, les pedres, no?
Sí, estic molt obsessionat, ja saps, amb les pedres, amb l'arqueologia dels últims temps i la paleoantropologia i aquestes coses, sí. I bé, m'ha agradat molt també aquesta idea, aquesta metàfora visual tan encertada que ha proposat en Pere, no? D'aquestes columnes que sostenen el temps, no? Que m'agrada molt aquesta idea de permanència amb les pedres i les columnes. I ho tinc molt present. Justament acabem de presentar una qüestió amb arquitectes, que es diu Umbral, i va justament per aquí, amb aquesta definició de temple mediterrani que proposava en Pere. Sí, la columna com algo que sosté... I l'amagar-se darrere una columna també, com ho suggereix.
En Xema ha posat cara de pillastre ara, deixar d'amagar-se darrere
una columna. Sí, perquè me ve una polèmica que tenim aquí al barri, a prop, a la plaça de les Columnes, justament, no? Que ha estat, sabeu, que és un lloc històric on, bé, on han passat coses, diguéssim, furtives, no? La gent s'ajuntava allà per beure, per fumar, fins i tot per cruising, no? Aquests encontres sexuals furtius. I crec que té molt a veure aquestes columnes, no? Perquè és un lloc que això té...
No te deixes posat del tot.
Exactament, exactament. I ara hi ha un moment de convivència amb la nova classe que ha arribat en el barri, no? Que és una classe un poc més poder adquisitiu. Està desplaçant les classes més populars que hi havia fins ara. I, bueno, és un moment de fricció, no? D'intentar apropiar-se del territori a la pròpia plaça de les Columnes, no? Llavors conviuen un parc infantil molt forçat a un lloc molt estrany i, bueno, una sèrie de, diguéssim, elements del lumpen proletariat del barri. I, bueno, crec que les columnes tenen molt a veure amb aquesta qüestió d'amagar-se i de lo furtiu. És una excepció interessant.
Molt bé. I de cadascú que vaig pensant en les seves columnes, les que sosté, qui sosté, on amagar-se i des que gaudí. Escoltau bé, no, columna? Anem amb les següents paraules. L'aurora del Nueva Llovina.
Tres ràdios, entreteniment.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
El Mallorca vol trencar la mala ratxa de resultats a Cornellà al Prat.
Dilluns, a partir de les 7 de l'hora baixa, segueix per IB3 Ràdio el millor futbol de primera divisió espanyol, Reial Mallorca.
Aquestes postres en joc ve especialment carregat, Joan Gabriel Bausà.
La prèvia en les millors seccions. Diversió, entreteniment, bon humor.
Carregadíssim.
I a les 9, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Vinya dels 11 jugadors que volen fer, volen aconseguir la gesta de...
I el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Futbol de primera amb un equip de primera. El d'Espanya. Postres en joc!
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
We put up our tent in a dark green knoll outside of town by the train tracks. And there was a seagull dump and topping the bill was
was Horseface Ethel and her marvelous pigs in satin.
Vos sona aquesta veu greu? La reconeixeu, Txema?
Tom Waits,
Tom Waits, sí, aquest Live Circus en directe, per això hem deixat que sonàs allò, sa gent, es públic, dient que també acaba així sa cançó. Públic, sa nostra segona paraula polisèmica. A veure, Txema, començant per tu, públic, que te ven al cap?
És polisèmica de veres i molt política,
molt,
no? No sé, no puc evitar-ho.
Molt potent, molt, molt.
Molt política. A mi me ve en el cap lo contrari a lo privat. No? Com l'antítesi de lo privat, que també crec que és un dels grans debats dels nostres temps, no? Lo públic i lo privat. Mm. Bàsicament, me ve a la ment això, una connotació molt política, em sap greu, igual...
No, 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 sé. Greu.
No, vull dir que començam una idea més artística, no?, del públic com a oient o com a receptor d'un missatge, que podria ser, però crec que té més potència en quant a la idea de lo comú, lo públic com a lo comú, lo compartit, lo contrari de lo privat, bàsicament. Això, inevitablement, és aquest el primer...
Que se confon molt, a l'administració pública, a la política, en els governs, també se confon molt. I en el Marc Fèlix, públic, que l'inspira?
No puc evitar audiència. És aquest és el significat que em ve. Però sí que, tenint en compte que em ve audiència, me venen dues coses que són oposades, pràcticament, no? La primera és que seria d'un orador sense públic, no? O que seria de naltros avui sense oients, no? Què estaríem fent aquí, no? Bueno, estaríem bé, també.
Estaríem bé, però diferent.
Però seria diferent, seria completament diferent, no? Sí. Llavors, com necessitem aquest públic per poder realment parlar en públic? Però al mateix temps també me ve la idea de, bueno, i què és un orador sense públic? O sigui, perquè hi ha vegades que volem tant caure bé al públic, que ens perdem, no? I perdem l'essència i deixem de connectar, no? Llavors, jo crec que un orador ha de ser essencial en ell mateix, amb i sense públic. I m'han vingut les dues idees com, o sigui, que m'està explotant el cap un poc.
No veus?
Perquè són oposades.
Sí. Això és la bo d'aquestes converses polisèmiques i d'estirar d'aquestes paraules, que t'obri portes que no t'imaginaves, pot ser. I en Pere, que li
jo,
venes cap?
Jo me venen un poc aquestes dues idees, no? Estirant un poc d'aquest fil, allò que d'en Txema, no? Aquesta oposició entre públic i privat, que en el final du implícites idees de frontera, perquè... hi ha una frontera entre allò públic i privat, no? I a mi sempre m'ha fet reflexionar molt com en el món actual els humans establim fronteres que ens semblen que són absolutament rígides i, en canvi, per exemple, els animals no tenen fronteres. És a dir, un ocell atreveix les seves migracions tota una sèrie de països sense absolutament cap problema i les persones humanes no poden passar d'un país a un altre sense unes determinades circumstàncies o sense uns determinats documents, no? I aquest fet te fa reflexionar, perquè la frontera no deixa de ser una creació totalment humana i es tracta que no existeix a ser realitat. La frontera entre un país i un altre és una abstracció completa, no? Que assumim d'una manera gairebé total i que ningú la posa en dubte. En canvi, un ocell, quan travessa a la seva migració, no sap que està travessant un país o un altre, no? I a mi em fa reflexionar aquesta idea de frontera, no? I, evidentment, també allò que ha dit na Mar, no? És a dir, el tema del públic, no? Jo que he participat a recitals, un recital en públic, amb molt de públic, amb poc públic, la teva manera d'afrontar-lo ja queda molt condicionada, no? És a dir, allò que te transmet el públic condiciona allò que tu acabes dient, no? Precisament un programa de ràdio en aquest sentit és estrany perquè hi ha un públic absent, sí, però que no és, està allà, sí, però no és present. No. Saben que és, però no el veiem, no? I crec que això acaba condicionant, com deia na Mar, la nostra manera de parlar i d'enfocar cada una d'aquestes situacions.
És que estàs sense voler, però tots tres feix feina també de cara en el públic, Txema. Vull dir, condiciona el públic, no?
Sí, jo és algo que tinc molt present els últims temps, perquè de cada pic tenc... me fa més peresa.
És públic.
Supos que me faig gran i ha estat molts anys, no? Sí. De fer concerts i de girar pel món i d'exposar-te. I ara mateix no me fa moltes ganes i, a més, quan veig els meus col·legues més o manco de la meva edat o tal, ho veig un poc decadent, saps? Penso, ostres, igual és moment de retirar-se del públic i de fer feina des d'un àmbit un poc més privat, justament. I crec que té a veure amb aquesta qüestió visual del públic, no? Que igual per això la ràdio em fa sentir molt més còmode que altres contextos més visuals. Sobretot perquè en aquests dies que vivim, que el quantitatiu és tan important, no? Sembla que tenim molt de públic, és molt important. I jo no sé, jo reivindic sempre les mínimes audiències possibles. Vull dir, el públic quasi escollit. O sigui, els últims events que estem fent així en quant a música o sessions d'escolta són pràcticament per invitació, sense cap publicitat. O sigui, crec que tot la publicitat acaba implicant una mena de, no diré mentida o engany, però sí de truco.
Podeu anar xerrant, eh? No espereu que jo faci preguntes, comentau, perquè estem, a més, vivint una època absolutament esposada en el públic, no? Sí. On se necessita el públic, l'aplaudiment, el like.
Clar, eh? Sobreexposada, des del meu parer, des del meu punt de vista, sobreexposada, i moltes vegades massa vinculada en aquest sentit d'aprovació, de tenir una gran aprovació, i amb molta por amb la negació, no? Amb molta por de dir algo inconvenient o fer algo que no agradi tant o que sigui inesperat. I jo reivindico igual lo contrari, no? La provocació, lo inesperat, la sorpresa, lo disruptiu, me sembla més interessant.
Jo aquí discrep d'en Xema, no? Per la meva experiència, no? Perquè jo ja he comentat que a part també d'escriure poesia i des de fa molts anys feia recitals, I com que feia recitals en tan poc públic, de vegades, que els coneixies i sabies... darrerament estic fent un espectacle que està funcionant i veure que hi ha més públic i que pots interactuar amb ell, a mi m'ha donat una satisfacció molt gran, no? És a dir, perquè, sobretot, clar, és que el cant de la poesia és tan minoritari, és que no té públic, no? És a dir, realment, i quan fas alguna cosa que sí que arriba en el públic i quan t'acabes un recital, la gent te ve i te comenta coses, diu, mira, Pere, aquest poema llegit, que el va llegir en silenci, sentir recitat, amb una música d'acompanyament, m'ha semblat una cosa completament diferent. Aquest feedback amb el públic, a mi, en aquest moment de la meva trajectòria, de la meva vida, m'interessa molt, però perquè ven de recitals en què érem dues rates, com diuen, que no hi havia ni l'apuntador. Vull dir, i ara veure que sí que hi ha una interactuació amb el públic i que el producte que tu es poses arriba i te retorna d'alguna manera, m'interessa en aquest moment. D'altres, a lo millor, no m'interessava tant, però ara sí que he de dir que m'assembla guapo aquest interactuar entre aquell que es posa una cosa i aquell que la rap.
Estic d'acord amb els dos.
Jo també, eh?
Que política que som. No, però és que tu, Pere, parles d'algo que per mi és quasi sagrat, no? Que és aquest ball amb una audiència, no? O sigui, vas tu i tu ets el que està recitant una poesia, en aquest cas, però hi ha una comunicació bidireccional. I el foco està en allò que vols transmetre. I tu parlaves més de que el foco està en que m'aprovin a mi perquè som superguai i perquè tengo muchos likes i tal. Clar, això és una desconnexió total. O sigui, és jo, però no hi ha una interacció, una connexió real, no? I crec que hauríem de mantenir aquesta brújula interna, no? De dir, bueno, jo, què és important per mi? Perquè te pots perdre, eh? En la mesura en la que jo, per exemple, ja estic publicant coses en les redes, sense adonar-te, dius, a veure quanta de gent ho ha vist, i això què, saps? Entonces, si perds una mica el nord, pots acabar mirant quants de seguidors tens i quants de likes, però si mantens el foc, jo vull transmetre això perquè vull provocar, perquè vull algo que està relacionat sempre amb el missatge, llavors allò també el públic m'agrada.
Sí, no, jo en realitat m'estic content sobretot de discrepar un poc, perquè jo crec que sí, donar un contrapunt interessant, però bueno, en realitat crec que són moments vitals.
Segurament.
O sigui, evidentment, sempre que un escriu o que un té un discurs o que un fa una composició, òbviament, sempre hi ha d'haver, està cercant un receptor, un públic, això sempre, no? Jo m'he quedat més això dels formats, no? D'aquests formats tan impositius en el quantitatiu. Entenc perfectament el que diuen, Pere, jo també tinc la mateixa sensació de joves, no? De fer concerts per quatre gats, pels amics i tal. I, bueno, jo entenc. Però crec que això, ara mateix, crec que reivindicar un poc la intimitat en aquest temps que tot es fa públic, no? I tot és compartit i visualitzat per tothom i quan més millor, per mi això. El públic és molt interessant, però la privacitat també.
Uh-huh. Idò, si vos pareix, anem sumant paraules en aquesta conversa polisèmica. Fa bona loreta, avui aquí.
Uh-huh. Sí.
I aquí tenim a Rita Lee cantant aquest Lança Perfume, que jo dic que aquí fa una bona loreta. Rita Lee, que mos venia a dir allò de fer l'amor i no la guerra, no? Millor tirar coses que feien bona olor que bombes, que tampoc està malament recordar-ho en els temps que corren. Colònia. Colònia, Xema, no sé si començar per tu, per en Pere, per na Mar. Colònia també té tela, eh? Vinga, González, Dalí, Colònia.
La veritablement polisèmica, no? De lo més, de les connotacions més dolces a les més àgries, amargues, sí. Amargues. No sé què dir.
Primer, lo primer que te ve al cap.
Colonialisme.
Colonialisme.
Amb aquest estiu que hem passat, no? O que estem passant, és que sembla que és un altre dels grans temes dels nostres dies, no? Que no, és inevitable. Colonialisme. O sigui, algo que sembla, no sé, que estava quasi superat o que se pressuposava que estava superat en molts aspectes, ha retornat amb una força impressionant, no? Hi ha una mena de neocolonialisme encara més ferotge per mi que del segle XIX i se manifesta amb una rotunditat i una virulència espantosa. I me sap greu un altre pic ser tan, no sé, tan realista o tan materialista, però me costa pensar en perfums, la veritat.
T'he de confessar que vàrem començar així el programa d'aquesta setmana.
És inevitable, no?
Amb el Far West, aquells pioners, colons, que veien aquí arribar amb, però és que perdoneu que hi havia algú, no? Fins a les colonitzacions actuals, sense anar més lluny, a Gaza o a Cisjordània. Jo dic per donar-li una mà, perquè no se senti culpable en Xema.
No, és que se fa molt difícil obviar-ho, no?
Ara en parlem, però, Pere, ja, coloni.
Sí, aquesta és una idea que no te pot llevar del cap, no? Quan sents la paraula colònia, i una mica retornant a la conversa que teníem abans sobre la paraula anterior, també implica la colònia una certa de superioritat, no? Jo vaig allà i em posa la meva manera de veure el món, la meva civilització, a damunt d'una altra, perquè crec que ets superior, no? I torna a ser un concepte que assumim i que també és estrata, també no és real, no? Però sí que és vera que també la paraula de colònia té connotacions molt més guapes, no? El perfum, no? Que més a més sembla que ve de la ciutat de Colònia, on hi havia un perfumista italià que va ser qui va inventar aquest aroma. I a mi, per la nostra realitat geogràfica, també em va pensar molt en dos llocs, no? En la colònia de Sant Jordi, però sobretot en la colònia de Sant Pere, que me sembla un dels llocs més preciosos que tenim en aquesta illa, no? Una espècie de lloc encara que el turisme no ha arribat a fer la aberració que ha fet, i me sembla d'una bellesa tota aquella zona de la colònia de Sant Pere, Betlem, gairebé màgica, no? I per tant aquí la paraula colònia per mi té connotacions positives, no? Que serien el perfum del Mediterrani, no? Que es poden trobar en aquelles platges i en aquelles muntanyes que són d'una bellesa pràcticament indescriptible.
I mira com has lligat, i en Amar, colònia.
Jo, molt més simple que valtros, ho sent, però jo me'n vaig a la colònia de Sant Jordi, que no és tan vella com la de Sant Pere, però me'n vaig als records de gairebé fa unes setmanes, no? O sigui, les vivències, la calma, el no agafar el cotxe en tot el mes i desplaçar-me en bicicleta, els nens jugant a les roques i molt de mar, el mar present contínuament, no? I això per mi, i vaig enllaçant la paraula columna, això per mi és una de les columnes, o sigui, jo quan, pues mira, avui, per exemple, és un dia de córrer, d'aquí correguem cap allà, d'aquí cap allà, i te desconnectes un poc, no?, perquè les presses no ens ajuden a estar connectat amb un mateix, no? I a vegades una visualització ràpida d'estar nedant allí davant, ja és com, uau, ja he tornat, no? I ara mateix ho estic visualitzant, no? Uh-huh. I és una ajuda, és una columna per mi, la mà, la natura del Mediterrani, de la nostra illa, però també els records que he tingut aquest estiu a la colònia de Sant Jordi, que me l'estim molt.
Sabeu d'on venen aquestes colònies originàriament?
Són colònies agrícoles, no? Uh-huh. És a dir, primeres colònies agrícoles que estaven a hora la mà, tant la colònia de Sant Jordi com la colònia de Sant Pere, m'assembla que venien...
Sí, sí, ho dic perquè també, agrícoles. Per recuperar, si voleu, el programa d'aquesta setmana, hem parlat amb en Domeu Pastor sobre les colònies rurals dels finals del segle XIX a partir d'una llei estatal que permetia l'establiment d'aquestes colònies. Qui hi anava, els joves, no havien d'anar a les colònies de Filipines o de Cuba, no se'n anaven a la guerra, tenien aquesta prerrogativa. L'amo, perquè vos podeu imaginar que eren grans terratinents els que tenien aquestes terres, tenien també certes excepcions fiscals. Per tant, aquí tothom hi guanyava i se varen fer aquests establiments que a poc varen anar quedant en desús i tenim una colònia de Sant Pere, de Sant Jordi, Porto Cristo, Porto Colom. Segurament vos sona també, ara ho he volgut dir molt ràpid, tenia un altre Alcudi, que de fet ara l'ha comprat l'Ajuntament, Gatamoix, que només queda una casa, i de tot això, i també relacionat amb les colònies d'ultramar.
Sí, sí, i ja que interessant això que dius, perquè quan estaves parlant has dit les guerres de colonials, no?
Sí, sí.
Que té tot un significat implícit terrible, no? I que vella és l'expressió anar de colònies.
Sí?
Quan som infants, que anem de colònies, les cases de colònies, és a dir, quin record més vell tenim tots segurament quan vàrem anar de colònies. Vull dir que les paraules tenen aquesta riquesa i aquesta polisèmia que fa que te puguin dur cap a imatges terribles, bèl·liques, totalment deshumanes, i en canvi cap a algun dels moments més vells, que són aquesta infància, aquesta descoberta de l'amistat, de la naturalesa, una casa de colònies en què sobrevius amb allò més bàsic, no? Els amics, el menjar, la companyia, la naturalesa.
És xulo, però el que ara diu en Pere, de quan la mateixa paraula escrita exactament igual te pot abocar coses absolutament diferents.
Sí, i segons la vas dient, mos va canviar l'estat Clar. Emocional, perquè la colònia, jo ja m'he anat allí també, és la fraternitat, ja, és una altra història, diferent, bueno... Tot és veritat, no? Mm. Però a la mesura que vas parlant d'això, vas canviant tu mateix.
Gemma, vols afegir res?
No.
Digues.
Estava pensant en justament això, no? Amb lo excitant de l'exercici de pensar en paraules, no? Perquè les paraules, més enllà d'ajudar-nos a comunicar i intentar ser precisos amb el missatge, sobretot és un sistema de pensament, no? I era justament amb aquest petit exercici o joc de cercar diferents significats en una mateixa paraula, ho trobo molt, molt, molt excitant, molt divertit, no?
I de seguirem divertint-nos, no?
Sí, sí.
Vinga,
sí.
Anem a la darrera paraula.
Fiquem-vos una part. Vivo Brasil! Vivo Rio de Janeiro! Vivo planeta Terra!
IB3 Ràdio és cultura. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barcel i Bas.
I aquí ens tenim en gent molt sexy, amb en Pere Suau, en Amar Fèlix, amb en Xema González de Lozoyo i amb en Lluís Fortes, el Lluís, que tu també és sexy, en el control tècnic. Hem parlat de columna, de públic, de coloni, i toca cua, o coa, com ho vulgueu pronunciar. No sé si teniu idea de per què he triat aquesta cançó. Ni idea.
Ni idea.
I de res, ja cercant allò, a veure, coes llargues. Rod Stewart, 31 de desembre 1994, Copacabana, platja, Rio de Janeiro. 3,5 milions de persones van anar al concert de Rod Stewart, que, com us podeu suposar, va entrar en el llibre Guinness dels rècords. Imagineu-vos les coes per arribar a aquella platja. Vosaltres heu de fer coa? Bé, primer... Espera, que te ven el cap si t'ha dit coa, va.
Mira, així com, per exemple, abans hem parlat de colònia i hem vist dos significats molt diferents, i ara que tu des una llarga coa per anar a un concert d'en Rod Stewart, a mi me ve una imatge molt potent de la literatura del segle XX. Poeta russa, Anna Akhmatova, té el seu fill empresonat durant el règim estalinista, el va visitar cada dia una cua davant la presó de Stalingrad, i una dona s'hi atraca i li diu, la reconeix com a poeta que és, i li diu, posta, tot això ho podria dir? I ella diu, sí. I a partir d'aquí escriu un dels poemes més vells que s'han escrit, que es diu Requiem, que recomana a tothom, i neix esperant a una cua per poder dur alguna cosa en el seu fill, per poder saber alguna cosa d'ell durant de 7 mesos cada dia que aquestes dues dones se trobaven. I a mi això me reconcilia, perquè aquest si puc, per mi, és el poder de la paraula. Sí, la poetessa li diu, sí, jo puc dir això, i ella escriu aquest poema que és un cant a sa vida, un cant a sa resistència, un cant a superar ses dificultats, i aquesta cua, diguem-ne, més trista d'aquesta presó acaba esdevenint un poema que a mi me sembla meravellós.
Ja veus. Xema Coa.
Clar, a mi ara m'has situat a Rio de Janeiro ja, i ja no m'ho puc treure aquesta imatge. I jo record... anar a Copacabana, a concerts, i sobretot al Cap d'Any. I clar, és que hi ha societats que se poden organitzar en cues, però la brasilera no. La brasilera mai trobaràs una cua en lloc. Vull dir, hi ha aglomeracions, hi ha una tendència a la improvisació i al desordre.
No?
Al desordre.
Sí, sí,
un desordre molt necessari, diria. Però clar, cua a mi d'entrada també me recorda algo ordenat. No? I sí... algo quasi poc desitjat, no? Aquestes són les connotacions que me venen. Clar, i a més, amb aquesta descripció tan bella i tan poètica que ha fet en Pere, només puc apel·lar al desordre. Per això aquesta idea en Rio de Janeiro.
Mm-hmm. I tu, Marco?
Jo m'he posat molt trista escoltant en Pere, que és veritat que ha estat molt bello, però que m'ha afectat. I després ja Rio de Janeiro ja és com... menos mal, gràcies, Xema, perquè estava ja molt baixa, molt baixa. Jo quan penso que en cua, penso que pel respecte. És a dir, estàs la darrera en la cua, estàs la primera en la cua i ja està. I respectes l'ordre que te toca. Uh-huh. I no ho vull dir des de la rigidesa, sinó des de la consideració a l'altre, que, ostres, allò me molesta molt que se me colin a una cua, no? Uh-huh. I he passat molts d'anys no dient res i mirant cap avall, i al final, ja ara en aquesta edat, ja dic, escolta, t'has fixat que jo estava davant, ja, utilitzant una mica l'humor, però treguent també una força que fica límits, no? Uh-huh. Perquè si no, després acaba enfadada en jo mateixa, no? Dius... Uh-huh. Per què som invisible? No, veritat. Llavors, les persones que se colen a una cua crec que han de desenvolupar no només la paciència, però sobretot la consideració, perquè hi ha una altra persona que l'estan retrasant, no?
A fer coa, és que ara ho deia en Xema, els brasilers no se defineixen per fer coa. Jo record quan estava a Barcelona, un pic estava, no sé, en el cine, no sé, gent hauria anat a comprar crispetes i feien coa, i jo no havia vist mai una coa, perquè crec que aquí tampoc en feien. I vaig pensar, oi, aquesta gent coordenada, que civilitzada, tothom fent coa, així s'entén, i així això passa ràpid, no? Mos defineix com a societat, no?
Sí, jo crec que és molt encertat també l'apunt que ha fet demà. Però sí, jo crec que hi ha algo inconscient també, no? Evidentment sí que té aquesta connotació de deferència, d'educació, d'entendre i assolir un ordre, però hi ha algo innat també amb aquest mogollón, no?, que moltes vegades se crea en jocs que hauria d'haver una cua i un ordre, però per qualque manera, per qualque raó hi ha un desordre. Crec que té a veure amb qüestions culturals i socials. I de vegades pot ser desitjable.
A veure...
A mi, la paraula coa també em fa pensar en una expressió mallorquina que m'agrada molt, que és mirar de coa d'ull. Aquesta expressió m'encanta, no?, perquè seria allò de mirar de reojo en castellà. I crec que les mirades de coa d'ull poden ser molt suggerents, no? Tots mirant qualque vegada de coa d'ull, qualque cosa, qualque persona, i m'agrada molt aquesta expressió, no? Una mica per sortir del debat aquest de sa cua, perquè és vera que és una paraula polisèmica i té moltes frases fetes, no? Se n'ha anat en sa cua entre ses cames, o va coa dret, és a dir, hi ha moltes expressions per que aquest element apareix per definir situacions, no? Però aquesta de mirada coa d'ull, sa mirada sempre és tan suggerent, i mirada coa d'ull crec que és una expressió molt guapa i molt nostrada, i quan se va plantejar aquesta paraula, sa conversa, que vaig pensar, m'agradaria citar aquesta expressió perquè la crec, no sé, és a dir, la crec molt suggerent.
I doncs nosaltres en el capítol també hem xerrat de sa coa de cavall, de sa infusió, que va molt bé per reuma, per sa gota, per si voleu prendre nota, de sa coa dels cavalls, o d'aquests cavalls que surten, per exemple, per Sant Joan, ara per ses festes de Gràcia, en es que pentinen les seues coes, per exemple.
Hi ha moltes expressions, tallar-se sa coa, no? En Sansó, quan li van tallar sa coa, va perdre tota sa força, no?
Tenim ara ses coes de sa fam, que no aturen, també hi ha moltes, moltes coes, i de coa també és una bona paraula polisèmica. Mar, sé que avui era un dia de molta... d'això de cop de pito, però contents d'haver participat d'aquestes converses polisèmiques. Molt, molt. A més, és que ara me van venguent més idees. Jo crec que m'aniré loca a casa, no?, de relacionar les paraules i... I me deixes dir una cosa més,
clar,
de cua?
Sí.
Com a veterinària, tinc que portar
cert,
la meva...
Cert.
Si us fixeu els cans, emocionalment són molt transparents amb sa cua. És brutal, o sigui, o la tenen baix entre les cames, com has dit tu, i vol dir que estan morts de por, o de repente se n'alegren molt de veure't, i és... Seria bo tenir aquesta transparència emocional, no? Poder saber una mica més clarament les intencions de l'altre i l'estat emocional de l'altre.
Sí, sí.
Sobretot
màgic.
Per jugar a pòquer.
També.
I ho hem de deixar aquí. Jo, mira, ho dic obertament, tornareu, Pere.
Sí, sí, si m'has convidat, sí.
Xema, tornaràs.
I tant, que sí. Clar,
Mar,
sí.
Tornaràs.
Quan tu m'ho digues, aquí hi serem.
I de gràcies a totes, en Pere Suau, en Xema González, en Mar Fèlix, i ara anem amb el segon capítol d'Entre avui i demà, la radionovela.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovela. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 2. La columna. Vaig aparcar al costat de l'estació del tren de Solla i vaig anar caminant fins al carrer de Sa Lluna, on vivia en Antonio, per veure si podia ordenar les idees. El cotxe negre havia desaparegut del camí, però jo seguia nerviosa. N'Antonio em va obrir la porta abans que toqués el timbre.
Nina, gràcies per venir tan aviat. Entra, entra. Tanca la porta darrere teu.
N'Antonio era una dona de 70 anys, petita i amb una mirada intel·ligent. Em va fer seure a la cuina i va posar dues tasses de cafè sobre la taula. Al seu costat hi havia un exemplar del diari de Solla.
Mira, vull que vegis això. És una columna del diari de Solla de fa 3 mesos. Xerra del teu predí.
Vaig llegir el títol. Patrimoni marítim de Solla. Testimonis d'una època perduda. L'article esmentava el meu padrí com a coneixedor dels secrets navals de les illes.
El periodista va venir aquí demanant per el teu paradí. Volia fer un reportatge sobre antics navegants i les seves històries, però en Tomeu es va negar a xerrar.
Per què?
Em va dir, Antònia, hi ha coses de la mà que no poden fer-se públiques. Encara hi ha famílies poderoses que han construït la seva fortuna sobre secrets que és millor deixar dormits.
Vaig continuar llegint l'article. Al final hi havia una frase desconcertant. Segons fonts locals, Tomeu Sastre podria tenir informació relacionada amb antigues rutes navieres que encara avui serien de gran valor comercial.
Aquell mateix dia que va sortir l'article, va començar a aparèixer gent estranya pel poble i el padrí es va posar molt nerviós.
Què més et va dir?
Una cosa que no entenia. Em va dir, si em passa alguna cosa, que la Nina cerqui en Bernat d'Esport. Ell coneix d'on surt tot això.
I en aquell moment varen sentir un cotxe que s'aturava davant Can Antònia. Ens vàrem acostar a la finestra amb precaució.
És el mateix cotxe negre que ha vengut avui de matí.
Varen veure dos homes vestits de negre que baixaven del vehicle. Un d'ells duia una carpeta a la mà i xerrava per telèfon.
Has de sortir d'aquí ara mateix, per darrere. Cerca el tal Bernat d'Esport i resol tot això.
Però...
Ah, quasi m'oblid. El padrí me va deixar això per tu.
Va estirar la mà, com quan sa padrina et regala en secret un bitllet de 10 euros. I em va donar un petit paper amb un text críptic que semblava la lletra del padrí. Cabrera. Monument francesos. Columna del Nord. Vaig sortir per la porta del darrere, mentre sentia que tocaven la porta principal. El meu cor bategava tan fort que pensava que se sentiria des de fora. Vaig pujar al cotxe i vaig arrencar ràpidament. A la sortida del túnel vaig aturar la vorera de la carretera i vaig cercar el Google del mòbil. Bernat d'Esport, ruta navegació, Mallorca. De sobte, vaig tenir un sentiment de culpa per haver deixat n'Antònia tota sola amb aquests homes. No podia saber si anaven a per ella o a per mi. Però alguna cosa dins del cor em deia que n'Antònia sabria desfer-se d'ells com es degut. No vaig tenir temps de pensar-hi molt més. Google ja havia respost. L'única referència era Bernat Adrobé, capità de vaixell, transport de visitants des de la colònia de Sant Jordi a Cabrera. Cabrera, exactament on apuntava la carta del meu padrí. No podia ser casualitat, i a més havia donat per suposat que quan el padrí deia guerra, havia de ser la guerra civil. Però ell, a la guerra civil, devia tenir com a màxim 10 anys. Si mencionava guerra, en realitat devia ser una altra guerra. Ja tindria temps de pensar-hi. Ara havia de posar rumb cap a la colònia de Sant Jordi. Una hora després era al port de la colònia. El sol començava a pondre's i només quedava una barca cap a Cabrera. Hi havia una petita cua de turistes esperant pujar. Mentre esperava el meu torn, vaig tornar a llegir el paper del padrí. Columna del Nord. Què volia dir? A Cabrera hi havia ruïnes romanes i també el monument als presoners francesos. Però columnes? No en recordava cap. Hauria de xerrar amb la família de la cantina del port o amb els militars que viuen a l'illa. El capità de la barca, un home gran amb barba blanca, va cridar.
Darrere expedició, Cabrera! Tornada a les 8!
Quan vaig pujar a la barca, el capità em va mirar fixament.
No tens cara de turista alemanya i no dus cap motxilla com per anar a refugi. Què vas a cercar, Cabrera?
Una mirada ràpida i ja m'havia calat. Aquell home seria mariner, però segur que abans havia estat policia o, millor encara, espia. No m'hagués resultat estrany que ho fos. Tant de misteri m'havia accelerat la creativitat. Vaig deduir que ell era en Bernat d'Esport i li vaig confessar obertament el que cercava, que em deia Núria, i que estava ficada a una situació que no comprenia, per molt del meu padrí.
Ah, sí. Som en Bernat Adrobé, però tothom me coneix com en Bernat d'Esport. El teu padrí me va dir que qualque dia vendries. Ves en compte, no ets la primera persona que cerca la columna del Nord.
Naina Serres, na Núria Sastre, narradora d'aquest nou capítol, na Maria Cerdà és la veïnada Antònia Vidal.
En Julià Puig ha fet de Bernat Adrover d'Esport, el capità de la barca. Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Acordé Agency per a IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, descobrirem què troba na Núria el monument dels francesos a Cabrera i quins secrets amaga la misteriosa columna del nord.
Vols participar en el programa proposant-nos temes o paraules de castirà? Ens pots escriure a entreavuiidemà@ivetresradio.com.
Necessitem paraules polisèmiques perquè cada dia de dilluns a dijous agafam una paraula, l'estiram per les diferents excepcions i després, els divendres, feim aquestes converses polisèmiques tan interessants i un nou capítol de la nostra radionovel·la. Quines són les paraules de la setmana que ve? I de festa, tirar, bufet i galeria. Per favor, envieu-nos també les vostres paraules entre avui i demà @ivetresradio.com. I qui seran els nostres conversadors de la setmana que ve? I de ni més ni manco que en Amanda Jeffrey, en Miquel Calent i en Miquel Àngel Palleres. A tots vos esperam a partir de dilluns a les 10 del vespre i divendres en les converses també a les 10 del vespre.